Incertesa màxima de nou a aquesta hora sobre el servei de trens. Els maquinistes asseguren que es tornaran a aturar els trens als punts que es consideren més perillosos. Segons el sindicat majoritari, SEMAF, els ho ha confirmat Renfe. No especifiquen, però, quins serien aquests punts ni durant quant temps estarien tallats. Això després que aquesta tarda hi hagi hagut una nova esllavissada a l'R1 entre Maçanet i Blanes. I les imatges mostren una esllavissada gran, important. El tren que portava passatgers ha pogut, això sí, frenar a temps perquè circulava a menys velocitat de la prevista. Per sort, per tant, no ha passat res. Això en una via on, en teoria, s'ha fet el que s'anomena una marxa blanca de control abans de donar llum verda per poder-hi circular. Diversos maquinistes s'han concentrat aquesta tarda a l'estació de Sants, maquinistes com l'Elisabet Ramos.
Lo que no puede ser es que se nos garantice algo y luego un compañero vaya haciendo su trabajo y que quizás hoy, esta tarde, esta noche hubiera otra noticia de que ya no está y que haya otro desprendimiento. No puede ser, no puede ser. Entonces algo está fallando. Se nos dicen unas cosas y no se están cumpliendo. Nosotros cumplimos con nuestro deber y no vemos ese feedback, por otro lado.
Entrevistarem en directe Francisco Cárdenas, el maquinista representant de l'UGT, i també parlarem amb un enginyer de Ponts i Camins. Volem saber com s'han de fer les comprovacions per garantir que el terreny, que els murs, són estables. A l'alcaldessa de Maçanet de la Selva no li ha sorprès l'esllavissada d'avui. Si en parlem més és perquè estem ara més sensibilitzats, però ha passat exactament al mateix lloc on ja va descarrilar un tren per culpa de l'esllavissada aquest dimarts mateix a la nit.
No ens sorprèn, perquè són moltíssimes les vegades que sempre passen coses i que aquest tram de línia es veu afectat, ja sigui perquè s'espatlla un tren, ja sigui perquè hi han despreniments, ja sigui perquè la via no està en condicions, ja sigui perquè la part elèctrica no funciona per no sé quina avaria. Llavors, si no és una cosa, és una altra.
Tot plegat ha fet que al llarg de la tarda s'hagin produït diferents moviments a la Conselleria de Territori. La tarda ha començat una reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya que s'ha aturat a mitja tarda davant aquests esdeveniments que us explicaven i que ara, a aquesta hora, a les 10 de la nit, està previst que reprengui. Aquí hi ha representats el govern amb els consellers del MAU, Paneca i Parlon, també Renfe, Adif i els treballadors. És una reunió que, com us diem, ha de començar a aquesta hora i tenim el Rafael Ríos de Ribota seguint aquesta reunió i tan aviat com hi hagi resultats, doncs us els traslladarem. Diuen que aquest cop no s'aixecaran de la taula fins que hi hagi un acord que permeti que Rodalies torni a ser un servei eficient.
Catalunya nit.
Julio Iglesias no haurà de respondre davant la justícia espanyola. La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha arxivat la investigació per les denúncies presentades contra ell, recordem-ho, per dues extreballadores per agressió sexual. El Ministeri Públic creu que no té competències en aquest cas perquè són delictes comesos en altres països i perquè les víctimes també són estrangeres. Considera, per tant, que s'hauria d'investigar allà on va passar.
Aquest cap de setmana pot ser important per detectar si realment ara hi ha possibilitats de tancar un acord entre Rússia i Ucraïna. Avui hi ha hagut una trobada entre les parts a Abu Dhabi que continuarà demà.
I avui Donald Trump ha fet enfadar les autoritats del Regne Unit. Ha menystingut la missió internacional dels britànics a l'Afganistan i ha afirmat que van estar lluny de les línies de front. El primer ministre, Keir Starmer, ho ha considerat un insult.
Considero que els comentaris del president Trump són insultants i, francament, espantosos. I no m'estranya que hagin causat tant de dolor als éssers estimats dels que van morir o van resultar ferits, i, de fet, a tot el país.
I també buscarem temps per a la cultura. Entrevistarem Sílvia Munt, que rebrà el Gaudí d'Honor, i el nostre oient misteriós d'aquesta nit, que va ser, compte, presentador del canal de videoclips musicals més mític del planeta. És una pista clara, ho deixarem aquí, i anirem avançant. Aneu-hi pensant, vosaltres també.
Són les 10 i 5 minuts, i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ara fa 24 hores obríem el Catalunya Nit amb l'anunci de la represa del servei de Rodalies i ara, 24 hores després, ho fem amb un anunci de paralització de les línies considerades del risc per part dels maquinistes. En aquestes 24 hores hi ha hagut diversos girs de guió, però la gota que ha fet vessar el got de la paciència dels maquinistes ha estat una nova esllavissada a la R1 que ha aturat la línia a Massanet. La tragèdia s'ha pogut evitar perquè el maquinista que circulava en aquell moment ho feia lentament perquè ha pogut detectar a temps les roques i terra que hi havia a la via i finalment ha pogut frenar. Aquest és un dels punts calents de la reunió de la SECAT que arrenca a aquesta hora al Departament de Territori. És una reunió que manté reunit el govern, les forces de seguretat, emergències i representants de Renfe i també Adif. Recordem que el comunicat de CEMAF arribava poc abans de les 9 de la nit. Diuen que l'esllavissada d'aquesta tarda a Massanet és intolerable i que demostra que cal interrompre el servei en els punts en què els tècnics d'Adif han considerat de risc. En el comunicat no s'especifica quines són aquestes línies ni aquests trams, però són punts que s'han detectat en les marxes sense passatgers que s'han fet en els últims dies. Anem ara fins al Departament de Territori. Allà hi ha en Rafael de Ribot amb en Ricard Luque. Bona nit, Rafael.
Bona nit, Agnès.
Sabem si s'ha reprès ja aquesta reunió?
Doncs mira, ha d'estar a punt de reprendre's. De fet, ara mateix estàvem en comunicació amb els serveis de premsa i ens diuen que d'aquí a pocs minuts es reprendrà aquesta reunió que començava, recordem-ho, a les 7 de la tarda, ha durat fins a les 8. Després s'ha interromput perquè, per entendre'ns, els han donat feina. Cada un dels departaments presents s'ha posat a treballar per mirar de treure endavant un pla de coordinació que, segons explicàvem fons del govern, permeti que això no torni a passar. T'explico l'últim que acabem de saber. Això no s'acabarà aquesta nit, perquè la previsió és que hi hagi reunions dissabte i diumenge i que hi hagi plenaris de tot aquest grup de seguiment que està reunit en aquests moments, a les 9 del matí i a les 5 de la tarda, els dos dies. Per tant, la previsió és que hi hagi avui algunes decisions, encara no les coneixem, es podrien conèixer d'aquí una hora, també segons ens acaben de dir, però no s'acabarà aquest grup de seguiment, les tasques que s'estan portant a terme, i ja ens acaben de comunicar que tant dissabte com diumenge seguiran aquestes reunions, que seguirà treballant el govern i que hi haurà plenari de tota aquesta gent que participa, que són conseller de Presidència, Territori Interior aquesta nit, o almenys representants d'aquestes conselleries. També hi ha aquí el president de Renfe, representants de DIF, com dèieu, també responsables de trànsit, de Mossos, de Protecció Civil, de Mobilitat. S'acaba d'incorporar ara mateix el Servei Cartogràfic de Catalunya i responsables de les infraestructures del país d'Infracat.
Doncs, en Rafael, estarem molt pendents en el temps que dura el Catalunya Nit, qualsevol cosa, qualsevol moviment en aquesta reunió del CECAT, del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, doncs ens avises i et donem pas i escoltem a veure què és el que han de dir els representants del govern, del que ja és una crisi del tot inèdita del Servei de Rodalies a Catalunya. Gràcies, Rafael.
Fins després.
Fins ara.
Són les 11 i 9 minuts. Estem pendents també dels maquinistes que aquesta tarda han fet una concentració a l'estació de Sants per mostrar el seu malestar per la falta de seguretat. Ha recollit les seves queixes des de l'estació de Sants la Montse Mir. Encara la tenim allà. Montse, bona nit.
Bona nit. Denuncien inseguretat, diuen que les seves queixes sobre l'estat de les vies no es tenen en compte i destaquen que no només es juguen la seva vida, sinó la dels usuaris de Rodalies. Avui s'han concentrat, ho han fet de manera espontània i per fer-se visibles la majoria s'han posat les armilles fluorescents de la companyia. Elisabet Ramos és una maquinista que aquest vespre ha exercit de portaveu del col·lectiu.
Lo que no puede ser es que se nos garantice algo y luego un compañero vaya haciendo su trabajo y que quizás hoy, esta tarde, esta noche hubiera otra noticia de que ya no está y que haya otro desprendimiento. No puede ser, no puede ser. Entonces algo está fallando. Se nos dicen unas cosas y no se están cumpliendo. Nosotros cumplimos con nuestro deber y no vemos ese feedback, por otro lado.
Els maquinistes diuen que aquest matí, després de l'acord d'ahir, al qual no han tingut accés, se'ls ha dit que la seguretat estava garantida i que l'esllavissada a la R1 demostra, en canvi, tot el contrari. Per ells això és inadmissible i expliquen també el que dèieu, que aquest comboi que passava per allà ha tingut la sort que circulava a poca velocitat perquè la companyia els ha advertit que ho haurien de fer en alguns trams dels recorreguts. Això els ha dit al matí. Tot això ho han fet en posat seriós, reivindicatiu, però no hi ha hagut ni crits ni proclamacions proclames un cop una concentració, per cert, que l'han fet i ho han deixat clar els que no estaven treballant en aquell moment. Ja havien fet el seu servei o bé avui tenien festa, també s'hi han afegit altres treballadors de Renfe.
Per tant, Montse, perquè tenim aquest anunci de que es paralitzarà, no sabem quan, aquí de moment podem dir que el servei, pel que tu veus, més o menys funciona, eh? Potser amb retards o amb més lentitud, però de moment els trens estan circulant, eh?
Sí, no de totes les línies, per exemple, de la R1, des que hi ha hagut l'esllavissada, almenys a les pantalles informatives no ha sortit cap informació d'algun tren que parés a Sants i anés en direcció nord. Sí que n'han arribat en direcció contrària, és a dir, procedents de Blanes, de Cabrera, d'aquesta zona del Maresme en direcció sud, i de moment en els plafons van sortint trens. És totalment impossible saber si van amb retard o no, perquè les freqüències no són les habituals.
Clar. Doncs d'aquí una estona tornarem a connectar amb tu. Moltes gràcies, Montse.
Fins ara.
Doncs bé, a aquesta hora podem saludar Francisco Cárdenas. Ell és maquinista de tren i responsable de l'UGT a Renfe Catalunya. Bona nit, Francisco.
Bona nit.
Ara mateix, ara ho dèiem, hi ha alguns trens que encara circulen. Quina és la vostra previsió?
No, la previsió és que tenemos que cerrar el dia con todas las circulaciones posibles. Lo que tenéis que entender es que si ayer se pasó revisando, y repito, porque ayer estuvimos hablando de este tema en este programa, sí, y hablábamos de que nosotros somos capaces de detectar lo que es razonable, es decir, si un árbol está medio caído, si hay cosas serias, pero todo aquello de talud y de piedras y de rocas que hablábamos de poner redes, pues todo eso hace falta ser especialistas. Hemos tenido mala suerte, hay que reconocerlo, pero sí que es cierto que en el fondo estamos, que todas nuestras quejas durante tanto tiempo, desgraciadamente, y repito, desgraciadamente, se están viendo ahora reiteradas en una semana. Entonces es normal, ya no solo que nosotros, que los compañeros tengan miedo, un respeto increíble por según qué zonas y según qué sitios, pero es que los viajeros también, porque están viendo que esto pues es algo, vamos a decir, fuera de lo habitual. Yo entiendo que haya un gabinete de crisis ahora mismo en el gobierno de la Generalitat, y desde luego yo no sé lo que va a salir, ya lo escucharemos, pero hacía falta cuadrarse también por parte del gobierno de la Generalitat y decir a Madrid que todo eso que ha pasado tanto tiempo, tanta falta de infraestructura, de inversiones, de mantenimiento, pues que igual es el momento de recuperarlo. Y de recuperarlo no se puede hacer de un día para otro. Estamos hablando de obras que tardan mucho, pero bueno, sí que podemos hacer una valoración total de la situación, un nivel de importancia, un nivel de prioridad, digamos, por la gravedad de la situación. Ayer hablamos de poner unas mallas en sitios de rocas. Hemos visto que el desprendimiento realmente es importante, o sea, que no son tres rocas de aquellas sueltas y tal, sino que es importante, pero hemos de empezar por algún sitio. Si no empezamos, no acabaremos nunca. Entonces hemos de empezar por algún sitio y hay que empezar, progresar. Nadie nos puede garantizar que no se va a caer la montaña mañana o pasado o la semana que viene, pero hemos de intentar, hemos de mirar de esa manera, y espero que el gobierno lo esté mirando de esa forma, de analizar lo más grave y dar una prioridad importante para solucionarlo.
De tota manera, ara vostè deia, hem d'intentar acabar el dia amb les màximes línies actives possibles. Quins són els punts on hi ha més risc d'esllavissades i on es produiria aquesta paralització que Renfe ha anunciat al sindicat CEMAF? Vostè n'està al cas?
No tengo la lista, y perdona, porque he salido a eso de las 4 de la tarde, mira, justo cuando había problemas, pero he salido del trabajo y he venido para casa y no me he traído ni el ordenador portátil ni nada, y lo siento, culpa mía, pero no tengo la lista de los puntos, pero bueno, por situación, la verdad es que el trozo de Blanes a Massanet, si alguno conocéis la zona, aquello es una es la selva, la comarca de la selva, pero aparte es la selva auténtica, o sea, está lleno de árboles y todo eso, es cierto. Todo lo que llega para el norte de Girona para arriba está de arboleda total. Luego hay muchos taluds y muchas trincheras en la línea de Manresa. O sea, hay varias zonas, por Vilafranca, hay varias zonas donde es abundante eso, ¿vale? Por lo tanto, tiene más posibilidad o más probabilidad de que puede haber desprendimiento. Entonces, bueno, pues la acumulación de lluvia, y espérate que viene, no sé si es pasado mañana, no me acuerdo de cuándo venía. Bueno, cuando llegue ya veremos a ver.
Aquestes marxes blanques que s'han fet aquesta setmana, que s'han fet, s'ha recorregut tota la xarxa viària, ferroviària en dues ocasions, ha tingut en compte aquests talussos? És a dir, quina inspecció s'ha fet? Estrictament del que hi havia sobre la via o del manteniment de talussos com el que s'ha després aquesta tarda?
Es decir... Perdona, quiero que comprendáis que hemos de ser conscientes de lo que estamos hablando. Estamos hablando de miles de kilómetros de vía.
Por lo
tanto, se ha hecho una inspección, pero primero, ni los compañeros maquinistas, ni los compañeros de Renfe entiendo, ni los compañeros de Adif, que no sé quién ha ido de Adif, me gustaría saberlo, no lo sé, y al desconocerlo no puedo opinar en ese aspecto, y no sé si los que han ido tienen conocimiento de ingeniería suficiente o de arquitectura, de geología, que sería lo suyo, para analizar los talús, la tierra y todas esas cosas. Yo ayer comentaba que una persona normal pues es capaz de ver si un árbol se tuerce o no se tuerce, si está más torcido, si un muro se abolla, por decir algo, y perdona, pero nosotros no somos capaces de determinar si esa pared o no, hace falta expertos. Entonces, esa revisión de todos los expertos a fondo, esa revisión ni se va a hacer en una semana, ni en dos, ni en tres, pero hay que hacerla. Por lo tanto, hemos de empezar. Por eso pienso que la solución de delegamiento de crisis tiene que dar una respuesta que todos sabemos que en el tiempo no va a ser inmediata, pero tiene que ser progresiva. ¿De acuerdo? Y hay que empezar. Si no, no acabamos. Entonces hay que empezar. Y esto, nadie puede decir que no va a pasar mañana otra vez, pero cuanto antes empecemos, antes tendremos un análisis de todos los puntos y antes le daremos esa prioridad a los puntos por los expertos, por lo que saben y por lo que controlan y dominan los talud, los muros, etcétera, y las cosas que no son normales y que no somos capaces de analizar las personas que no tenemos conocimiento.
És per entendre exactament la feina que s'ha fet al llarg d'aquests dies, perquè també ens ha sorprès, estem parlant amb Francisco Cárdenas, ell és maquinista de tren, responsable de l'OGT a Renfe Catalunya, que l'esllavissada d'avui, i potser ens ho podrà confirmar, s'ha produït en el mateix lloc on el dimarts, el mateix dia de l'accident de Gelida, hi havia una roca i va fer també mig descarrilar un tren sense provocar res més, ni ferits ni res. Però s'ha produït en el mateix lloc?
Cerca, ha estado, no sé si son 100 metros después o 150, ¿vale? Pero bueno, es la misma, por decir algo, la misma roca o el mismo material o la misma, no sé cómo expresar que es igual el material, la roca, es el mismo y entonces, pues bueno, el otro día fue allí, fue una roca de tamaño considerable, pero no tiene nada que ver con esto, porque esto, y no sé si los oyentes han visto las fotografías, pero es un desprendimiento en toda regla, con árboles inclusive y tal, que si hubiese ido a una velocidad decente, estamos hablando de algo mucho peor que lo de Lleida, con diferencia. Por lo tanto, ha habido suerte, vamos a dejarlo ahí. Era de día también, todo se ha dicho, había visibilidad, se ha visto el desprendimiento y el compañero ha dado tiempo a frenar sin ningún problema y eso es de agradecer para todo el mundo, para nosotros y para los viajeros. Por lo tanto, nos hemos salvado de una, por lo menos.
Francisco, sobre l'esllavissada, aquesta que estem comentant a l'RU aquesta tarda, n'ha parlat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ho ha atribuït a fets circumstancials.
En la tarde, noche de ayer, se exploraron todas las líneas, todas, y las líneas que se han considerado operativas, por tanto seguras, están acordadas con SEMAF y con ADIF. Evidentemente pueden pasar estas cosas y han sucedido, y lo bueno es que no ha habido ningún tipo de incidencia en personas, es decir, no hay heridos, se ha podido frenar el tren con antelación suficiente.
¿Qué les habla?
Bien. No.
Es eso.
Él tiene su razón, y yo no voy a discutirle, tiene toda la razón del mundo. Y nosotros también. Es la explicación que te acabo de dar. Si hacemos si hubiésemos hecho una inspección con personal experto y tal, aún estábamos inspeccionando desde ayer a hoy y mañana y el fin de semana. Por lo tanto, hicimos una inspección, repito, de primera vista, digamos, se iba en el tren, se iba analizando, se iba mirando, pero si no tenemos todos pasamos por talud y por trincheras. ¿Y quién somos capaces de analizar si esa trinchera tiene pinta de que se va a hundir o no se va a hundir, ¿vale? Me voy a referir, eso hace falta gente que sepa, gente experta. Por lo tanto, que el estado de infraestructura está mal se está demostrando. Por lo tanto, lo que debería, una de las cosas que deberían salir de ese de esa reunión de crisis de la Generalitat es que hay que mirarlo con profesionales bien toda la vía. Eso no se hace en un día ni en mediodía, son muchos kilómetros, y cada muro hay que pararse y analizarlo y mirarlo bien. Yo no sé tomar muestras, no entiendo, ¿vale? El experto sabe lo que tiene que hacer. Pero eso no es una jornada de un fin de semana, ni mucho menos son días y días. Pero, repito, hay que empezar algún día, pues si no, no vamos a acabar. Mm. Y se está demostrando que está mal, por lo tanto hay que empezar.
Doncs estarem molt pendents de les conclusions de la reunió del Centre d'Operacions de Catalunya, aquesta reunió del CECAT que s'està fent ara mateix a la reunió de la Conselleria de Territori, sobretot per saber, i els usuaris que puguin saber quina disponibilitat tenen del servei de Rodalies. Francisco Cárdenas, moltes gràcies. Un dia més.
A vosotros, venga, muchas
gracias. Bona nit.
Bona nit.
Nou minuts per arribar a 11:15. Anem ara cap a Girona, perquè ens ha cridat l'atenció que l'esllavissada d'aquesta tarda, ara ens ho confirmava el Francisco, el maquinista ha passat en un tram de la línia R1, on ja dimarts va caure una roca que va fer descarrilar un tren minuts abans de l'accident de Gelida, un tram que, de fet, ja té un historial important d'incidències. Maria Rovira, bona nit.
Hola, bona nit. Sí.
Acabem de perdre... Yes. Maria, ara ens arribes ara. Bé. Dèiem que és un tram que ja ha presentat complicacions altres vegades, eh?
Sí, de fet, un llarg historial d'incidències. Ens ho destacava l'alcaldessa de Maçanet de la Selva, la Natàlia Figueres, en una entrevista a 3Cat Info, deia que el sorprèn que hagi passat...
Però que hagi passat en aquest tram de línia no ens sorprèn, perquè són moltíssimes les vegades que sempre passen coses i que aquest tram de línia es veu afectat. Ja sigui perquè s'espatlla un tren, ja sigui perquè hi ha despreniments, ja sigui perquè la via no està en condicions, ja sigui perquè la part elèctrica no funciona per no sé quina avaria...
Doncs això és el que deia l'alcaldessa. No sé si podem recuperar la Maria Rovira. No, em diuen que no, que l'hem perdut. Maria, ens pots escoltar?
Sí, ara sí.
D'acord. Sí. Hem sentit bé a l'alcaldessa. Què més ens pots explicar?
No, que demanava a l'alcaldessa celeritat, que restableixi aquest servei com més aviat millor, diu, tenint en compte que es tracta d'un tram important pels usuaris que fan canvi de línia a l'estació de Maçanet amb Massanes. De fet, aquesta tarda la interrupció de la línia ha agafat desprevinguts molts usuaris i usuàries.
Ens han avisat que hi ha hagut un desprendiment a Maçanet i que, per tant, paràvem allà. Ens han dit que hi havia un bus per anar a Blanes i seguir el trajecte cap allà, però no s'està movent. I he hagut de demanar a la família que, en teoria, no podien venir a buscar, que em vinguin a buscar.
Me trobo que arribo a Blanes i me diuen no, que no hi ha tren fins a Maçanet per un mur que s'ha caigut. I m'han fet baixar de Blanes i agafar un bus a Blanes fins aquí.
Eren reaccions, doncs, d'usuaris com les dels últims dies. De fet, Renfe ha indicat que s'estaven gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir aquest tram interromput i també que la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes es mantenia en freqüència de 2 trens per hora i sentit.
Doncs a veure com funcionarà aquest cap de setmana. Gràcies, Maria.
Fins ara.
Doncs abans del nou incident d'aquesta tarda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, anunciava al matí de Catalunya Ràdio que el govern adaptarà el servei de Rodalies als protocols en cas de temporal que ja s'apliquen als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Vicent Missut, bona nit.
Bona nit.
Què es pretén amb aquest canvi?
L'objectiu és que els maquinistes tinguin instruccions clares. Per exemple, davant d'un avís vermell per mal temps, els trens s'hauran d'aturar directament. També s'ha de fixar la reducció de la velocitat quan fa molt de vent i fer una revisió obligatòria després dels temporals. Això ho diu la consellera.
Protocolaritzar les actuacions en cada moment i com actuar. Això, en aquests moments, està operant ja de fa molts anys a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la idea és traslladar aquests protocols adaptats al sistema de Rodalies.
De fet, Comissions Obreres assegura que fins ara el sector ferroviari ha funcionat amb unes regulacions més o menys establertes, però que no hi havia cap protocol per escrit. Pau Mercè és el coordinador de Comissions.
Bueno, sí que hi havia unes limitacions, però no estaven establertes. Però cap operadora, sí que en tenien, però cap operadora... Aquests episodis de climatologia són d'uns anys ençà. Llavors sí que totes les companyies ferroviàries ho estan fent.
Llavors nosaltres el que hem fet és proposar un protocol i accelerar.
Renfe, en canvi, defensa que el protocol existeix i preveu que sempre que hi ha una alerta per mal temps es faci una reunió amb Protecció Civil per respondre-hi de la millor manera.
Gràcies, Vicent. Tenim moltes preguntes avui, per això ara podem posar en línia a Marcos Arroyo, que és enginyer de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la Universitat Politècnica. Marcos Arroyo, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, hem vist que aquesta tarda ja ha tornat a haver en el mateix punt a Maçanet un despreniment, i és important. Si tothom qui pugui veure les imatges veurà que no es tracta d'una roca petita, sinó d'un despreniment important. Hem de pensar que ara, després de tants dies de pluja, hi ha molts punts que poden ser inestables ara al voltant de la xarxa ferroviària?
Hombre, la lluvia siempre es el mayor desencadenante de inestabilidades en las laderas, y también es el factor que carga más sobre las estructuras de contención, ¿no? O sea, que sí es verdad que cuando las cosas, cuando está lloviendo varios días seguidos, pues se ponen a prueba las estructuras, y las pendientes, bueno, pues sufren, sí.
Aquests dies s'ha parlat molt d'aquestes marxes blanques, és a dir, trens que van passant per tot arreu per comprovar que tot estigui en ordre i per poder dir és segur circular per aquí. La gran pregunta és, a simple vista, es pot dir si el terreny està bé o cal baixar a tocar, o quin tipus d'especialista ho ha de detectar?
Bueno, la inspecció a simple vista, como dices, visual, es la primera herramienta, y desde luego puede detectar bastantes síntomas de que hay cosas que no van como se debe. Pero es verdad que para el caso de los muros, de las estructuras de contención, no siempre es totalmente eficaz. Hay cosas que pueden pasar por detrás del muro, en la tierra, por ejemplo, que el drenaje que se puso inicialmente, pues deje de funcionar como estaba previsto, que a veces no van a dar síntomas evidentes en la cara visible. Entonces, bueno, pues sí, es un tema delicado, sí.
Clar, ja imaginem que això és una feina complicada. D'entrada, què se li acut que caldria fer? És a dir, com podem garantir que hi hagi seguretat en la circulació dels trens? Es tractaria de posar malles i xarxes a tot arreu, o de primer a passar a comprovar no. Com està la terra? Què es pot fer, sí, en un cas així?
A ver, yo desconozco el caso particular, pero estoy seguro que un operador de infraestructura serio, pues tiene sus varios miles de estructuras inventariados, y tiene también un plan de inspección, pues con mayor o menor regularidad, y con esas inspecciones, aunque sean visuales, pues puede llegar a la conclusión de qué elementos son más vulnerables, están aparentemente en peor estado. También puede hacer otro análisis, que es ver de todas las obras que tengo, cuáles, si se caen, son las más dañinas, cuáles son las que tienen más consecuencia. De cruzar esos datos se establece un orden de prioridad, y allí donde se vea que hay cosas aparentemente vulnerables y que si se caen son más dañinas, pues hay otros medios de intervención más allá de ir a mirarlas. Claro, se pueden poner instrumentos, por ejemplo, para avisar si se mueven. Se pueden, examinar el terreno si hace falta, inspeccionar la estructura.
Ara imaginem que hem detectat un d'aquests punts, per exemple el d'avui a Maçanet, que algú passa per allà i diu, això ho veig inestable. Aquí què s'hi hauria de fer, aleshores? És a dir, aquí posem una xarxa o es reforça el mur amb ciment? Quines actuacions hi ha?
No conozco el caso de Maçanet, perdona, no lo he visto.
No, és per posar un exemple,
sí, sí. Sí, si es un desprendimiento, por ejemplo, de rocas, hay bastantes tecnologías que precisamente la red está llena de elementos de contención, que pueden ser metálicos, pueden ser de rocas que se ponen al pie para parar el impacto de lo que pueda caer. Depende mucho de cada caso, pero desde luego hay instrumentos numerosos y se emplean para poder proteger las circulaciones de posibles desprendimientos o de y también para mejorar muros que se vean inestables.
I aquestes actuacions són ràpides? És a dir, ara escoltàvem aquest protocol que es plantejaven amb la Generalitat, de dir quan hi ha una alerta de que ha de ploure molt, el primer que podem fer és parar el servei i imaginem que diem, val, reforcem aquest punt perquè el veiem inestable. Aquest reforçament és qüestió d'hores, de dies, és complicat?
Bueno, depende de cada caso, claro. Depende del volumen, de lo que se esté moviendo, depende de la posición en la que esté. A veces puede ser una cuestión de horas, a veces, bueno, pues puede ser una cuestión de más tiempo, claro. Eso.
Claro.
Pero vamos, si son cosas pequeñas, eso se puede hacer relativamente rápido.
Clar, imagino que quan es traça una infraestructura com aquesta, una infraestructura ferroviària, deu ser important saber per on pot passar i es deuen contemplar per on hi ha menys riscos. Aquests dies s'està dient molt que la xarxa de Rodalies, evidentment, és molt extensa i que també és molt vella. Vostè té la sensació que sí que passa per llocs molt, molt delicats, molt complicats?
Bueno, a ver, hay una cosa que no podemos cambiar, que es la orografía del país. Esto no es La Mancha, ¿no? Hay mucha montaña y hay mucho talud. Entonces esto es inevitable que cualquier infraestructura, pues en Cataluña tenga que enfrentarse a muchos desniveles y a muchos taludes. Eso es así. También hay otro aspecto, efectivamente, la edad, que usted la ha mencionado, cuenta, como nosotros, las estructuras también envejecen, y las hay que envejecen mejor, por así decir, las hay que envejecen un poco peor.
Doncs li agraïm molt que ens hagi atès en directe avui al Catalunya Nit, perquè ens ha ajudat a entendre quina és la situació i el repte també que representa tenir una xarxa segura al 100% en un país com aquest. Marcos Arroyo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Bona nit.
Moltes gràcies per llamar. Adiós.
Farem ara una pausa per la publicitat i seguim actualitzant tot el que està passant ara mateix al voltant de Rodalies i dels trens i també una mica de balanç de com ha anat aquest dia que havia de ser de la represa i que s'està complicant aquestes hores. De seguida tornem.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Amb el primer so de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'm va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Com va ser la vida de William Shakespeare? I quin impacte va tenir en la seva obra La mort del seu fill? Aquest divendres arriba als cinemes Hamnet, l'esperada adaptació de la novel·la de Maggie O'Farrell, una de les grans candidates a guanyar els Oscars.
A La finestra indiscreta sabem que serà una de les grans pel·lícules de l'any. Per això ens endinsarem a fons en la seva història amb l'ajuda de la Marina Porres, en Tarik Porter i en Joan Pàmies. I a més, el moviment de la Nouvelle Vague serà la protagonista de la classe magistral de la Glòria Salvador Corretger.
Godard, Truffaut, Chabrol i altres noms més desconeguts per descobrir. La finestra indiscreta amb Toni de la Torre, els divendres a la mitjanit a Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Demà reobrirà el trànsit un carril de l'autopista AP7 després de dos dies tallada en sentit sud pel despreniment del talús que va caure sobre la via de l'R4. L'obertura serà a les 2 del migdia i de moment només es permetrà als cotxes circular pel carril esquerre, ja que a la zona encara s'hi han de fer uns treballs que duraran. Oriol Pujador, bona nit.
Bona nit.
Diuen que duraran dies.
Sí, tècnics del Ministeri de Transports han estat fent aquests dies peritatges i han garantit que l'obertura del carril esquerre és totalment segura. Tot i això, mantenen tancats els altres dos carrils, el central i el dret. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil, ha explicat que l'operació per reobrir el trànsit es farà demà a partir de les 2 del migdia, quan s'hagi superat el pic de trànsit de l'operació sortida del cap de setmana.
Penseu que hem d'obrir no només la barrera de Martorell de l'autopista AP7, sinó també l'entrada de l'A2 cap a l'autopista AP7 i també probablement la sortida de Gelida cap a l'autopista. Per tant, això pot generar un efecte embut si només tens un carril. En un moment que surten molts cotxes, si tu fas l'anunci de l'autopista AP7 ja ha obert un carril, és probable que s'entengui, hi ha l'autopista oberta, i no, l'autopista no està oberta, està oberta molt a precari, només un carril.
Els altres dos carrils de l'autopista seguiran tallats perquè són els més propers al mur de contenció que va caure. El Ministeri calcula que fins d'aquí 2 setmanes no es podrà reobrir totalment el trànsit. Primer s'ha de retirar el tren accidentat i després comprovar si l'estructura de la paret té més afectacions. Ho ha explicat José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
A partir de ese momento, el plazo que hemos hablado con la Generalitat hay que tomarlo con todas las cautelas, porque una vez que se empiece el trabajo en el talud, lo que nos dicen los ingenieros es que, bueno, pueden aparecer nuevos problemas, por tanto hay que ser muy prudente con esto, pero lo normal es que si todo fuera bien, lo podríamos abrir en 2 semanas.
La C32 continuarà sent gratuïta durant tota la setmana que ve per agilitzar la mobilitat viària.
Gràcies, Oriol. Doncs avui hem conegut l'informe preliminar de la Comissió d'Investigació sobre l'accident de tren de l'R4 en aquell punt que ens parlava ara l'Oriol, a Gelida, i les primeres investigacions apunten que el tren només va tenir 5 segons per frenar abans de xocar contra el mur de contenció de l'autopista AP7. Segons la Caixa Negra, la velocitat era de 60 km per hora en el moment del despreniment i era de nit i plovia intensament.
I sobre l'accident d'Adamuz, el tràgic accident de l'alta velocitat a Còrdoba, el ministre de Transports, Òscar Puente, avui ha apuntat a un defecte de fàbrica a la via com una de les possibles causes de l'accident que ha causat, com sabeu, 45 morts. La comissió que investiga aquest accident creu que la soldadura d'un dels carrils es va trencar moments abans i que això va provocar el descarrilament fatal del tren Irio. El ministre assegura que aquell tram de via s'havia revisat més del que és habitual. Des de Madrid, Denis Sainz-Aja.
Les proves que la comissió d'experts han trobat sobre el terreny indiquen que hi havia una fractura al carril. L'esquerda es va anar fent gran a mesura que passava l'Irio fins al punt de fer-lo descarrilar pocs segons abans que es creués fatalment un tren Alvia de cara. El ministre de Transports garanteix que aquell tram de via s'havia revisat més del que és habitual i que més d'un centenar de soldadures van passar els controls. Tampoc cap dels trens que van passar en les hores anteriors a l'accident van detectar res que fes saltar les alarmes.
En ninguno de ellos había ninguna señal de que hubiera una anomalía que exigiera ningún tipo de intervención de carácter inmediato.
Ara s'haurà d'analitzar el laboratori perquè es va trencar un carril d'acer. Puente diu que són de la millor qualitat, però obre la porta a un defecte de fàbrica i Adif promet que revisarà tots els lots.
El possible defecto de fàbrica del carril és una de les razones que pueden estar en la hipótesis, però necesitamos un análisis de laboratorio y a partir de ahí, bueno, lo que sí tenemos es garantizado que sabemos la trazabilidad de esa partida y, bueno, no está de más que, eso sí, a partir de ya nos pongamos a localizarlo.
El ministre també ha descartat que la xarxa d'alta velocitat estiga sobrecarregada perquè el volum de trànsit, diu, no supera el d'Alemanya o el de França i apunta que els trencaments de via són habituals a Europa, però que en el cas d'Adamuz s'hi ha sumat la mala fortuna.
Doncs és evident que ha estat una setmana negra, si parlem de trens a Catalunya i a Espanya, i sobre això hi posem la reflexió ara de Xavier Mas de Xaixàs.
Hi ha coses que no podem explicar, i aquesta setmana han passat unes quantes, com l'accident ferroviari a Andalusia i tot seguit el de Rodalies a Gelida, o com la mort a l'accident d'Adamuz d'un home que fa 13 anys va sobreviure a la tragèdia ferroviària d'Angrois a Galícia. Com podem explicar l'inexplicable? Ens falten paraules? No tenim prou capacitat intel·lectual per entendre el que passa davant dels nostres ulls? Com podem analitzar l'actualitat Si tot és tan estrany que ni al guionista més passat de voltes se li poden acudir les coses que estem veient. Veiem aquesta sèrie sense cap ni peus que és avui l'actualitat i ens quedem bocabadats. I què fem quan no tenim respostes? Doncs diem que tot és una bogeria i que el món s'ha sortit de mare. Parlem, per exemple, d'estranyes coincidències o de possibilitats sinistres. També podem arribar a pensar que som ninots en mans d'un sàtir o de que naixem amb el destí prefixat, com el pobre home que va sobreviure a l'accident d'en Grois per morir després, el de Damuth. Creieu que estem predestinats? Ho estava, per exemple, la cambrera i infermera del Titanic Violet Jessop? El 1911, aquesta dona, Violet Jessop, va sobreviure al xoc del transatlàntic olímpic contra un vaixell de guerra. A l'any següent, el 1912, va sobreviure a l'enfonsament del Titanic. I 4 anys després, el 1916, va tornar a ser entre els supervivents del naufragi del transatlàntic britànic. Podem dir, com segur que ho deia la Violet Jessop, que estem en mans de l'atzar, però també de forces ocultes, de misteris més enllà de la nostra comprensió. Encara no podem explicar com passa el temps, ni com funciona la consciència. Tindran consciència els éssers digitals? Què passa dins la dimensió desconeguda? Perquè segur que hi ha una. La vida, com veieu, són preguntes, cadenes de preguntes. I el millor de tot és que podem viure sense respostes, perquè estem fets d'allò que no sabem. I potser la joia de viure sigui aquesta, de fer-ho a mitja llum, a les palpentes, sense saber ben bé per què.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ricard Guillem va ser un home de negocis i un empresari pioner, un senyor de la Barcelona del segle XI, a qui els atzars de la vida i les relacions estretes amb la Casa Comtal de Barcelona van portar també a ser viatger, diplomàtic i membre de la noblesa. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
2 reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a 1 del migdia, amb David Guzmán.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1 minut i arribarem a 3:15 de la nit. La Fiscalia de l'Audiència Nacional Espanyola ha arxivat la investigació oberta a Julio Iglesias després de les denúncies presentades contra ell per 2 extreballadores per agressió sexual. El Ministeri Públic considera que no té competències en el cas. Marc Ruiz.
Assegura que no té jurisdicció per investigar delictes comesos a l'estranger quan no tenen vinculació rellevant amb Espanya. En aquest cas, diu que les víctimes són estrangeres i no residents de l'Estat, que el presumpte autor també viu fora i que els fets s'han d'investigar allà on van passar. Amb aquesta decisió, la Fiscalia coincideix amb la tesi de la defensa del cantant. L'advocat va demanar a principis d'aquesta setmana l'arxivament immediat de les diligències processats al·legant que els tribunals espanyols no tenen jurisdicció per investigar els fets denunciats.
Tres quarts d'onze, obrim crònica internacional perquè la primera jornada de les converses trilaterals entre Rússia, Ucraïna i els Estats Units a Abu Dhabi ha acabat sense cap acord sobre la qüestió territorial. Les negociacions es reprendran demà. El Kremlin ja ha avisat Kiev que no signarà la pau si no li cedeix tot el Donbass. I Zelensky ha respost que la pilota és a la teulada de Rússia. Doncs cap a Rússia que anem. Moscou, Cristina Solias.
Zelensky assegura que Ucraïna ja ha posat sobre la taula de les negociacions als Emirats les seves demandes i que ara li toca a Rússia donar algun senyal que vol la pau. El president ucraïnès esperarà que acabin les reunions per extreure'n conclusions.
El més important és que Rússia estigui preparada per acabar amb aquesta guerra que ella mateixa va començar. Les posicions ucraïneses són clares. He establert els límits per al diàleg de la nostra delegació.
Ara bé, el Kremlin ja ha deixat clar a Ucraïna que si no el regala la part que encara no controla de la regió de Donetsk, continuaran lluitant per aconseguir-la per la força. N'ha parlat el portaveu Dmitri Peskov.
La posició de Rússia és ben coneguda. Les forces armades d'Ucraïna han d'abandonar el Donbass, s'han de retirar d'aquest territori. Aquesta és una condició clau.
Segons el Financial Times, Washington i Kiev busquen que Rússia deixi d'atacar la infraestructura energètica ucraïnesa. La situació a hores d'ara és crítica. Centenars de milers de persones es troben sense llum ni calefacció en ple hivern. A canvi, Kiev deixaria d'atacar refineries i vaixells petroliers russos.
Indignació al Regne Unit per unes declaracions de Donald Trump en què menysté el paper de l'OTAN i diu que els soldats de la missió internacional a l'Afganistan van estar lluny de les línies de front. El primer ministre Keir Starmer diu que les paraules de Trump són un insult.
Considero que els comentaris del president Trump són insultants i, francament, espantosos. I no m'estranya que hagin causat tant de dolor als éssers estimats dels que van morir o van resultar ferits, i, de fet, a tot el país.
La reacció del líder britànic és una evidència més del creixent distanciament entre Londres i Washington. Fins i tot el príncep Enric, que va servir a l'Afganistan, ha demanat respecte pels més de 450 soldats britànics que van morir al país asiàtic.
Doncs passen dos minuts de tres quarts d'onze. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'una notícia que afecta una de les quatre persones que estem aquí assegudes a l'estudi directament. Qui serà? Ja ho veurem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Va, doncs arribem a un punt interessant de l'informatiu. Està generant molta expectació aquí entre nosaltres, perquè, clar, nosaltres no volem ser mai notícia, però de vegades hi ha notícies que ens afecten. A veure, si heu seguit l'actualitat durant tot el dia, ja deveu saber qui ha guanyat el 46è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull. És la periodista, escriptora, editora del Catalunya Nit, Agnès Marquès, felicitats, felicitats.
Gràcies, moltes gràcies.
Aquesta notícia no te la deixem explicar,
no,
val? Marc Ruiz, la novel·la es diu La segona vida de Ginebra Bern.
Enhorabona, Agnès. Gràcies. És una història basada, corregeix-me si m'equivoco, en anuncis reals que van passar el 2014 a Texas. Una dona va publicar un anunci en què felicitava el seu marit i la seva amant pel fill que esperaven. A la novel·la, una periodista de Barcelona rep l'encàrrec de fer-ne un article. I aquest punt de partida et serveix per parlar de com es pot arribar a viralitzar la intimitat de les persones, del poder de la informació o de la pèrdua de l'empatia, oi?
Sí. això va així,
ara entraria un tall de veu d'Agnès Marquès.
Ah, d'acord.
Feia molt estrany i dic, doncs mira, ja que la tinc aquí, ara, li preguntarem ella directament.
D'acord, doncs sí, és a dir, sí, en aquest punt que m'ho has deixat, d'alguna manera, la novel·la posa en valor el poder de narrar, o sigui, tots som narradors, i fer que la protagonista sigui una periodista és perfecte, perquè el periodisme és com a terreny de conflicte, que decidim que narrem o expliquem, doncs és molt obvi, però al final tots som narradors de les nostres vides i de les vides de gent que coneixem o de coses que ens arriben de la vida d'altres persones i que nosaltres transmetem en un altre. Aleshores, m'interessava molt preguntar-me què fem amb la vida de les altres persones quan tenim el poder d'explicar-ne algunes coses.
Que apuntes aquest fet viral d'aquesta notícia de Texas, però també hi ha aquella notícia d'aquella parella que estaven en aquell partit...
Sí, és com un exemple molt evident, no? La Love Cam, aquella del concert de Coldplay, no? Sí. En realitat, allà ho hem vist tot i no sabem com eren les seves vides exactament, ni ens interessa què ha passat ara, no? Tots ho vam comentar. I si parem a pensar una mica sobre aquests fets, és bastant... jo crec que és cruel, no? Molt probablement perquè convertim en alguna cosa de consum ràpid emocional la vida privada d'una persona.
Sí. Molt interessant, eh?
T'he sentit parlar també al llarg del dia de la importància de la pèrdua bestial que estem tenint de l'empatia, no? Una miqueta.
Sí, perquè convertim les persones i les històries personals en productes de consum i potser no en som conscients. I això, vist des del periodisme, és un gran exemple, però que ho fem quotidianament, tinc la sensació. I d'alguna manera, doncs, la novel·la volia reflexionar sobre això, però té una protagonista que bé, té zones fosques, té algunes coses que al llarg de la novel·la van apareixent, i m'agrada la idea de plantejar una protagonista que és qüestionable, que pren decisions que estan allà fent filigrana entre la moralitat i la immoralitat.
Doncs la segona vida de Ginebra Bern, segona obra a més de l'autora, es publicarà el 25 de febrer en català i castellà amb les editorials Columna i Destino, i es veu que la podran llegir també a Portugal en una següent fase.
Això sembla. Correcte. Sí, molt contents.
Gràcies, Marc.
Gràcies.
Aquesta sí que la pot fer l'Agnès.
Aquesta la faig jo, no? Doncs vinga, parlem de les gueques. Fan de l'humor una arma contra el feixisme en el seu nou muntatge, Riure Caníbal, que s'ha estrenat al Teatre Lliure. Es podrà veure fins al 8 de febrer. Marta Vives.
L'humor de les gueques és com el pebre, picant, molest, contagiós, exagerat i punky. Després de despullar-se parlant de l'amor i l'amistat, ara es molen les dents per clavar queixalada a la història des dels seus orígens. I utilitzant la millor arma que tenen, l'humor, per combatre el feixisme. Diuen que el punt de partida són els rings polítics, les representacions cada vegada més esperpèntiques dels dirigents polítics d'un món abocat a l'ocàs. Núria Coromines és una de les gueques.
Que sembla ser que la política està adoptant molts llenguatges que potser formarien part d'altres disciplines. Llavors nosaltres proposem posar aquestes formes de representació política en un teatre, que és on potser haurien d'estar.
Les tres integrants de les gueques, però també les actrius Sofia Asencio i Judit Martín, es converteixen en lideresses polítiques d'ultradreta que miren de buscar un punt de trobada en una reunió d'alta volada en un on lloc, derivant el ridícul, el deliri i a l'autodestrucció. Les gueques es proclamen bufones d'un acord que, ho hem tornat a constatar, tenen els seus fidels seguidors.
Sis minuts per arribar a les 11 de la nit. Ja sabeu que el David Guzmán acostuma a fixar-se molt en tot el que passa a Itàlia, i avui s'ha fet el funeral de Valentino.
Aquesta setmana en el món de la moda s'ha instal·lat el dol per la mort de Valentino Garavani, potser l'estilista italià amb més influència des de Giorgio Armani. Si deixem la roba i els dissenys al marge, Garavani també es va fer cèlebre per donar nom a un color, el famós Rosso Valentino, un tipus de vermell brillant, intensíssim, que forma part de la llegenda de la marca. No tothom pot dir que ha passat a la posteritat havent batejat un color amb el seu nom propi, però Valentino no és pas l'únic. Un dels colors més famosos a l'art és el blau Klein, o Leaf's Klein Blue, un tipus de blau ben reconeixible que l'artista francès va registrar l'any 60 amb una fórmula que barreja el pigment ultramarí amb la resina sintètica. Un altre color que comença amb la pintura és el vermell ticià, dit així en honor del gran pintor de Venècia, que tendia a colorar moltes cabelleres d'un to pèl roig molt característic, tant que fins i tot les Barbies pèl roges als anys 60 van rebre el nom de ticianes. Si pugem de tonalitat, arribem al fúcsia, que es diu així gràcies a Leonard Fuchs, un botànic alemany del segle XVI que ha quedat associat a la flor fúcsia i al color homònim. En canvi, el magenta va néixer el 1859, quan França el va patentar amb aquest nom en record de la batalla de Magenta. I en aquesta línia cromàtica hi ha un altre nom que m'entusiasma. No és exactament un color, però la inspiració sí. Giuseppe Cipriani va ser el fundador dels anys 30 del mític Harris Bar de Venècia, i allà va inventar la recepta de les làmines de carn de bou servides crues i amanides i a vegades amb una mica parmesà. Cipriani, gran amant de l'art, va veure que aquell vermell cru s'assemblava a un dels colors habituals d'un altre pintor venecià, Vittore Carpaccio, i així va trobar el nom del plat. Una història més amb colors vius per fer una mica digerible un altre dia negre a Rodalies.
Quatre minuts i les 11, és l'hora dels esports. Marc Andrés, bona nit.
Bona nit.
Anem amb el primer document sonor del dia en el món dels esports, el acte del precandidat Víctor Font l'endemà que Laporta anunciés la data de les eleccions a la presidència del Barça.
Quan hem de canviar a Lewandowski, o quan aquest entrenador, que encara té molta feina per fer, decideixi que no vol seguir, no depengui tot de la improvisació, del que un agent ens digui o de la intuïció, que gràcies a Déu...
Un Víctor Font que, com escoltem, diu, parla d'improvisació i d'intuïció per assenyalar una mica el que està fent Laporta, un Laporta que també diu que s'ha faltat al respecte a llegendes com Messi, Xavi o Koeman, i que ha declarat que en aquestes eleccions el soci podrà escollir entre el Barça o Joan Laporta.
Segon àudio, Pere Romeu, entrenador del Barça femení, el dia abans del clàssic en la final de la Supercopa.
Esperem que demà tinguem una final més justa possible. Nosaltres farem tot el que està a les nostres mans per guanyar el partit i esperem que el que passi durant el partit sigui el més just possible.
Barça-Madrid demà a les 7 del vespre i en directe amb la transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. Aquestes declaracions de Romeu venen després d'un arbitratge polèmic que farà que Quica Nazaret no pugui jugar a la final. La portuguesa va ser expulsada en vermella directa dimecres i el jutge únic del comitè de competició ha rebutjat el recurs presentat pel Barça.
Doncs gràcies, Marc, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, bona nit.
Canvia l'amor, canvia la gent del meu entorn, canvia la terra, l'aigua, l'arròs, canvia el tamany del meu cos. Canvien les lleis, canvien els rols, canvia l'aroma dels teus llençols, canvia l'oratge, canvia el paisatge, canvia la ruta quan viatge sol.
Si m'hagués d'arriscar, diria que hi ha un canvi de
sí,
temps.
Sí, no? Jo apostaria tot també al canvi.
A veure, Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, sí, hi ha un canvi de temps, tot i que avui no ho semblava, perquè teníem un dia molt estable, però aquesta cançó del Joan Rovira, de canvia, doncs sí, canvia el temps. Ja està començant a arribar aquest canvi de temps, els núvols de moment cap al terç oest, i arribarà de matinada, és a dir que ja aquesta nit i matinada canviarà la situació. Són línies d'inestabilitat, fronts associats a la borrasca Ingrid, que dèiem ahir, sí. I aquest serà una miqueta més actiu. Demà al matí haurem d'estar molt i molt pendents, perquè tenim aquesta línia d'inestabilitat i, a més, va acompanyat de molt aire fred. I això vol dir que baixa la cota de neu. Per tant, hi pot haver una emblanquinada en llocs on no és tan habitual. La cota de neu pot baixar fins i tot per sota dels 600-500 metres i en aquest sector, des del Baix Camp fins al Berguedà, en aquesta línia que podríem traçar, hi pot haver 5 centímetres per sobre dels 700 metres. Així que molta precaució. Nevarà al Pirineu, Prepirineu, passarà i de cara a la tarda ja només quedaria algun ruixat cap al nord-est. I després, aquest cap de setmana, també tindrem, a part de la neu, la pluja, el vent, un vent que començarà a bufar dissabte a la tarda-vespre fins diumenge, amb intensitat humitat i amb unes temperatures que baixaran. També canviaran les temperatures i demà es notarà força aquest descens del termòmetre.
Vaja, doncs jo que avui em pensava que ja començàvem a avançar cap a la primavera, no, eh?
Ens pensàvem moltes coses, oi, Manel? Aquesta setmana ha estat complicada.
La veritat és que no.
Déu-n'hi-do.
Tornem on hem d'estar, que és l'hivern.
Va, bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu.